Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret ha acollit aquesta setmana una trobada amb 150 alumnes del Pla de Transició al Treball. Aquest programa, conegut amb les sigles de PTT, ofereix als joves orientació i recursos per millorar les seves expectatives d'accés a un lloc de treball o bé per continuar la seva formació. Normalment hi assisteixen alumnes que no acaben la secundària i passen un curs al PTT per decidir si volen treballar o bé seguir estudiant. Doncs bé, aquest dilluns, alumnes d'uns quants PTTs d'arreu de les comarques gironines es van trobar a Lloret de Mar. A banda de conèixer-se entre ells, van passar el matí practicant esports cooperatius. És a dir, van aprendre valors jugant a futbol, bàsquet o vòlei. I de pas van comprovar en persona com és fer esport per una persona discapacitada. Van fer servir les instal·lacions del camp municipal de futbol i del pavelló. Els joves de 16 a 21 anys venien a part de Lloret, de Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, l'Escala i Llagostera. Avui és divendres 31, últim dia del mes de gener, i el bon dia, bona hora d'avui, a banda de parlar de la trobada de PTTs, també què explicarem, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui explicarem que a Lloret de Mar hi ha més de 50 botigues que col·laboren amb l'Oficina de Català i faciliten la pràctica de la llengua a persones nouvingudes. En parlarem amb la directora Cesca Cornellà. En plana esportiva parlarem del trofeu Vila Esportiva de Natació amb 320 nedadors participants, així com dels partits del cap de setmana, i que avui és el darrer dia per apuntar-se al Rally Costa Brava. A la segona part detallarem l'agenda del cap de setmana, en què avui hi ha una xerrada al casino, demà es presenta un llibre a Can Gallissà, a més de l'obra Estat d'excepció al teatre. De cara a diumenge hi ha la Instalbada, la Tirada a l'Art i l'espectacle familiar Polset al migdia. Són, doncs, els temes que tenim preparats per avui, Maria.
Doncs veurem què dona de si, de què tenim temps d'oferir, com cada divendres, molt carregats de continguts. Per tant, comencem. Recordar que també us oferirem ara mateix la previsió del temps i també el repàs de l'actualitat general. A la producció hi tenim Rosa Giral i Moisés García, i aquí en directe, per posar-hi veu, som Josep Altafulla i Maria Joan Comar.
Bon dia, bona hora.
I aquesta sintonia, ja ho sabeu, és la de la previsió meteorològica, i és perquè ja tenim a punt amb Miquel Bernis amb tots els detalls. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest cap de setmana la temperatura farà un salt cap amunt. Esperem que sobretot diumenge i dilluns els termòmetres facin un pas cap a la primavera força clar, força evident, amb màximes que arribaran fins als 20 graus a la costa i que podrien arribar a fregar els 25, sobretot dilluns, en alguns sectors interiors de la selva i d'altres comarques de Girona. Per tant, pujada clara de la temperatura, que es notarà, insistim, sobretot al final del cap de setmana, perquè avui i demà els termòmetres s'assemblaran força als dels últims dies. En tot cas, la temperatura pujarà 1 o 2 graus com a molt. Pel que fa a l'estat del cel, temps tranquil aquests pròxims dies. Amb domini del sol, els núvols prims seguiran circulant aquestes pròximes jornades, però seran en tot cas núvols prims que com a molt enterboliran una mica el cel i poca cosa més. En general, hi haurà molt més sol que no pas núvols aquest cap de setmana, i haurem d'estar pendents de la possibilitat que es formin algunes boires a la costa. De fet, ja aquest dijous van tenir boira al matí en molts sectors de les comarques de Girona, i és possible que aquestes boires, aquests bancs de mala visibilitat, es repeteixin en altres moments del cap de setmana, no només a primera hora, sinó potser també en altres moments de la jornada, sobretot arran de mar, a causa del xoc entre l'aire tan càlid que entrarà i el mar força fred que tenim a hores d'ara després del temporal dels últims dies. Per tant, els pròxims dies temps tranquil, amb sol, amb núvols prims, possibilitat d'algunes boires i temperatures clarament a l'alça, sobretot entre diumenge i dilluns. Després, la setmana vinent, es normalitzarà clarament la temperatura. A partir de dimecres, sobretot dijous, esperem que el termòmetre baixi clarament i tornem a un ambient més hivernal.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix tenim 8 graus de temperatura i la humitat al 96%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara són les 8 i 5 minuts del matí. Repassem els titulars més rellevants de la jornada. Comencem per el punt avui, que destaca en primera plana el titular Diàleg intermitent. Diu la notícia que Sánchez ajorna la taula entre governs i ha de rectificar per la pressió d'Esquerra Republicana, que ho trobava una irresponsabilitat absoluta. El president espanyol manté la trobada amb Torra, però també es veurà amb Colau, Marín i empresaris. L'OMS activa l'alerta mundial amb una fotografia on es pot veure una persona amb la mascareta. L'expansió imparable del coronavirus obliga a declarar l'emergència. També llegim en primera plana del punt avui, titulars, en bateria de titulars, al Regne Unit, tot a punt per al Brexit. Fan falta 5.000 milions més per a sanitat i una gran exposició mostra el Picasso Jouyé. Això, doncs, pel que fa a aquest diari, és el punt avui. Ara repassem la resta de titulars de la jornada. Per exemple, El País també titula que la OMS declara l'emergència mundial davant l'expansió del virus. El Periódico titula Emergència global per frenar el virus de la Xina. La Razón, en clau estatal, Sánchez es plega davant d'Esquerra Republicana per mantenir viva la legislatura. El diari Ara, també en el mateix sentit, Sánchez rectifica i manté la taula de diàleg. L'ABC, la OMS declara l'emergència sanitària global. El Mundo, Sánchez tracta de baixar els fums a Torra i Esquerra Republicana li obliga a recular, mentre que és La Vanguardia que titula Sánchez manté el diàleg amb el govern després de la pressió d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Ara són les 8:07 i també volem destacar altres titulars que trobem a dins, a l'interior de la premsa i a tots els mitjans de comunicació. Per exemple, que segons les enquestes del CIS, PSOE, Unides Podem i Esquerra Republicana milloren resultats després del pacte de govern.
Per la seva banda, el Partit Popular es manté i Ciutadans i Vox baixen en expectativa de vot respecte a les eleccions generals del novembre.
El Delta de l'Ebre alerta els governs que no volen ser els primers refugiats climàtics d'Europa.
La taula de consens del Delta ha demanat la implicació dels governs per aplicar mesures urgents per salvar aquest espai natural.
També en la lluita contra el canvi climàtic, als menús escolars de Barcelona hi haurà menys carn vermella.
És una iniciativa de l'Agència de Salut Pública Municipal que calcula que aquests àpats, on es comptarà amb una proteïna més vegetal, reduiran un 23% la petjada contaminant.
Primera petició de presó de la Fiscalia per un dels detinguts pels aldarulls que després de la sentència del procés demana 6 anys de presó per un home nord-americà que va intentar cremar un contenidor.
Per aquells aldarulls encara hi ha almenys 6 persones empresonades a Catalunya i una més a Madrid.
Condemnat a mig any de presó per un insult racista a un metge.
L'home també haurà de pagar 720 euros de multa.
Troben el cos d'un home amb signes de violència en ple carrer a Sabadell.
Els Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar-ne l'autor o els autors.
Ara que està tan de moda el Satisfyer, han detingut una dona pel robatori de 40 d'aquestes joguines sexuals.
Ha passat a Alacant i la Guàrdia Civil n'ha recuperat una mica més de la meitat per retornar-les a l'empresa d'origen.
Berlín congela el preu dels lloguers durant 5 anys.
La normativa també fixa un topall de 9,80 cèntims per metre quadrat per al preu del lloguer.
En plana cultural, roben una desena d'escultures de Dalí en una galeria d'Estocolm.
Cada escultura està valorada entre 20.000 i 50.000 euros i provenien d'una col·lecció russa.
I en esports, Jorge Lorenzo torna a Yamaha, ara com a pilot provador.
El mallorquí, que va anunciar la seva retirada al novembre, continuarà vinculat al Mundial de MotoGP des d'un altre vessant.
I el rellotge ara, que ens marca les 8:10.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra, el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-3643-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Aquest divendres assisteix a la conferència que organitza el Club Marina Cassinet.
A les 8 del vespre, conferència titulada Una gran pèrdua, 1939, mestres de Catalunya a l'exili, a càrrec del professor Salomó Marquès i Sureda. Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Girona, ha publicat diversos llibres sobre l'exili dels mestres i biografies de pedagogs, alguns dels quals han estat editats a Mèxic. Una conferència amena, planera i interessant.
Aquest divendres, a les 8 del vespre, al Club Marina Cassinet. Entrada pel carrer Màrtirs, número 2, segona planta. T'hi esperem.
S'obre el termini d'inscripcions per a beques d'ajuda a estudiants d'estudis superiors. Del 31 de gener al 13 de febrer cal presentar les sol·licituds per via telemàtica a través del web municipal lloret.cat. La publicació del llistat amb el barem provisional, reclamacions, resolució de les beques i terminis ho trobareu a les bases que es poden consultar al web lloret.cat. Més informació a la secció d'Educació. Telèfon 972 36 19 07.
La Biblioteca Municipal, els dissabtes, a 11:45 del matí, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre. Aquest dissabte...
Contes de bruixes i bruixots amb Alma i la Mar de Contes, l'Oriol i el ratolí Pérez, Xaloc, el mini bruixot i Hansel i Gretel.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Aquest diumenge, a la sortida del sol, t'esperem a Estrajo d'en Renyer, davant del Museu del Mar, per tirar l'art. Durant molts d'anys, una de les poques formes que tenien els lloretencs de guanyar-se la vida.
Participa de la pràctica d'aquesta pesca com a recordatori i homenatge a totes les persones que van viure de l'art. El primer diumenge de febrer, si el temps i el mar ho permet, tira de l'art com els avantpassats lloretencs. En acabar, us espero un esmorzar amb el peix que s'ha pescat. Penya Xino Xano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom, ara mateix un quart de nou del matí i avui, divendres 31 de gener, comencem a explicar amb vos que aquest dilluns passat la Lloret de Mar va ser la seu d'una trobada amb 150 alumnes d'arreu de les comarques gironines que fan el pla de transició al treball.
Aquest programa, conegut amb les sigles de PTT, ofereix als joves orientació i recursos per tal de millorar les seves expectatives d'accés a un lloc de treball o bé per continuar la seva formació. Normalment hi assisteixen alumnes que no acaben l'ESO i passen a un curs del PTT per decidir si volen treballar o bé seguir estudiant. El passat dilluns, alumnes d'uns quants PTTs d'arreu de Girona es van trobar a Lloret de Mar. A més de conèixer-se entre ells, van passar el matí practicant esports cooperatius, és a dir, van aprendre valors jugant a futbol, bàsquet o voleibol. I de pas van comprovar en persona com és fer esport per a una persona discapacitada. Una experiència que els mateixos alumnes de 16 a 21 anys valoren molt bé. Escoltem a dos d'ells, Isaac Siurana i Cristina Kosova, del PTT de Lloret.
Hem anat al pavelló a fer unes coses de bàsquet. Hem fet per la gent que està en cadira de rodes jugant a bàsquet i així. Pues hem tirat des d'una cadira sentats per veure el que senten ells.
Pues me parece muy bien porque es como que otra forma de aprender los valores de compañerismo y todo eso. Y no sé, de momento lo que he hecho está muy bien porque tampoco es muy difícil y me he metido en la piel gente discapacitada, por ejemplo, como en básquet.
Escoltem també una alumna de Palamós, l'Alexis Pobrustier.
És una forma de que tot aquests grups, per així dir-ho, doncs ens puguem ajuntar i fer activitats i ja està bé. És un dia diferent, no? I és un dia per conèixer gent nova i un poble nou.
Les activitats esportives ubicades al camp de futbol i al pavelló d'esports van estar organitzades per alumnes del Rocagrossa. Ho explica un d'ells, Luca Sabelcoul.
Hem decidit incloure les activitats per gent discapacitada per fomentar la inclusió en els grups i perquè els alumnes, si algun dia arriben a ser monitors o qualsevol tipus d'activitat relacionada amb l'esport, que sàpiguen els valors que inclou tenir unes activitats d'aquest caire i saber dur-les a terme, també.
El regidor d'Educació, Francisco Pastor, valora l'experiència que s'enduen aquests joves.
Permet potenciar els PTTs, que són plans d'atenció al treball, que donen valor i oportunitat a joves a incorporar-se al mercat laboral o continuar els estudis.
Els alumnes participants provenien dels PTTs de Lloret, Palamós, Palafrugell, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Escala i Llagostera.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant. Lloret de Mar compta amb més de 50 establiments que col·laboren amb l'Oficina de Català. Es comprometen a facilitar les pràctiques dels alumnes nouvinguts que aprenen la llengua catalana. És a dir, no canvien el castellà quan veuen algú que s'esforça a parlar en català.
Qualsevol establiment pot formar part d'aquesta xarxa. De fet, des de l'oficina es fa una crida en aquest sentit. Els que en formen part a Lloret són d'allò més variats. Hi ha botigues d'alimentació, estancs, agències de viatges, comerços de roba, restaurants, cafeteries, bars, farmàcies, perfumeries, fleques o botigues de llaminadures, entre d'altres.
Donem pas, doncs, a una entrevista que han registrat la Rosa.
Parlem amb Cesca Cornellà, directora de l'Oficina de Català de Lloret de Mar. La tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Explica'ns primer de tot en què consisteix aquesta xarxa d'establiments col·laboradors.
Doncs els aprenents de català, quan fan el nivell bàsic 3, ja estan capacitats per tenir una conversa mínima en català i els convé molt fer pràctiques del que han après a l'aula. Llavors, des de l'Oficina de Català ens anem posant en contacte amb establiments del municipi que ofereixen serveis diversos, botigues d'alimentació, de roba, farmàcies, veterinaris, agències de viatge, qualsevol tipus d'establiment del municipi, per si es volen adherir a aquesta xarxa, que són establiments col·laboradors amb el Voluntariat per la Llengua, amb l'única intenció que estiguin sensibilitzats amb la qüestió de les pràctiques lingüístiques dels nostres alumnes. És a dir, que si una persona hi va a comprar o demanar un servei i s'està expressant en català, encara que siguin moltes dificultats, des d'aquests establiments el que fan és no canviar-los la llengua, sinó seguir aquest instint que té tanta gent de voler facilitar les coses a l'altre, i quan veu molta gent, el que fa, no cal dir-ho, és que si algú està parlant amb dificultats en català, de seguida canvia el castellà amb la bona voluntat, se suposa, de fer que les coses siguin més fàcils. Però cal ser conscient que és un flac favor el que es fa, perquè si la persona està esforçant-se per parlar en català, potser és que l'està aprenent i que vol fer pràctiques en aquesta llengua. Llavors, aquesta xarxa, sí, bàsicament és això. Establiments de Lloret, en aquests moments són 54, que estan sensibilitzats amb el fet que una persona que entra a la seva botiga o al seu establiment i parla en català, se l'ha de continuar atenent en català per ajudar-lo a fer aquestes pràctiques.
Per tant, una mica la idea d'aquesta xarxa és, quan entra un client que parla en català, doncs ajudar-lo, no?, a mantenir aquesta pràctica, no?
Exacte, no canviar-li la llengua, no començar a parlar en castellà, per exemple.
Cesca, la xifra de 54 establiments com es valora? Perquè entenem que és una bona representació.
Està molt bé, sí, sí, dels municipis de Girona en què hi ha aquestes xarxes d'establiments, som dels que en tenim més, perquè, bueno, ja ho sabem, no? Lloret, la gent està en general, tothom té moltes ganes d'ajudar, de col·laborar amb l'altre, no? I llavors, la veritat és que pràcticament la totalitat d'establiments a què ens hem adreçat per dir vols formar part d'aquesta xarxa, pràcticament tothom ens ha dit que sí i encantats de la vida.
I pel que veiem d'aquest llistat, hi ha tot tipus d'establiments, és a dir, de diferents sectors.
Hem mirat que sigui variat, exacte. Hi ha botigues de roba, arboristeries, farmàcies, floristeries, carnisseries, peixateries, forns de pa, cafeteries, ben variat, perquè els nostres alumnes, quan vagin a... Dic els nostres alumnes, però pot ser qualsevol persona que està intentant aprendre a parlar el català, encara que no sigui via cursos. Una persona que està aprenent a parlar el català i que vol practicar-lo, vagi a l'establiment que vagi, el tipus d'establiment que vagi, pugui fer aquestes pràctiques lingüístiques.
I, Cesca, com s'identifiquen aquests establiments col·laboradors que formen part de la xarxa?
Tenen un adhesiu del Voluntariat per la Llengua, perquè no deixa de ser un Voluntariat per la Llengua, és a dir, unes persones sensibilitzades amb el tema que qui està aprenent a parlar el català necessita que li parlin a poc, potser que li deixin aquest marge de temps, no? Que una persona quan està aprenent una llengua parla més lentament perquè ha de buscar la paraula, pot ser que faci servir paraules malament, però amb una mica d'esforç l'entenem perfectament. Llavors, en el fons, són participants en el Voluntariat per la Llengua.
I algun establiment que ara ens estigui escoltant i que es vulgui adherir a la xarxa, què ha de fer?
Adreçar-se a l'Oficina de Català. És un mètode molt senzill. Senzillament fem una adhesió perquè aquest establiment consti com a membre d'aquesta xarxa, que és un tràmit molt i molt i molt senzill, i ja està. O sigui, s'identifica amb aquest adhesió del voluntariat i res més, no necessita res més. Ganes de participar-hi, i des d'aquí fem una crida que com més establiments s'hi adhereixin, doncs millor. més... Lloret serà més una vila acollidora de pràctiques lingüístiques.
Cesc, ho has esmentat abans, el voluntariat per la llengua. Aquests dies s'estan formant doncs, una nova edició de parelles lingüístiques. Entenem que la gent interessada en ser voluntari hi és a temps, encara.
Encara hi és a temps i m'agrada que treguis el tema perquè necessitem més gent. Si tenim un grup del nivell bàsic 3, que és quan els alumnes poden començar a participar en el voluntariat, per això que us deia, que és quan comencen a tenir la capacitat de parlar mínimament en català. Ara tenim un grup bastant nombrós i amb força gent interessada a tenir parella, i com que ens passa que moltes la majoria de les persones que demanen parella lingüística són dones joves amb criatures, demanen poder fer aquestes trobades en horari escolar, perquè és quan tenen els nanos a l'escola i poden, tenen, disposen de temps per quedar. I aquestes franges horàries és on tenim menys voluntaris, és a dir, que ara en aquests moments tenim dèficit de voluntaris. Ens sap greu perquè a vegades hi ha persones que s'ofereixen i diuen, ostres, és que no em diuen res, però és que, clar, la nostra feina és constituir parelles que tinguin la mateixa disponibilitat horària, i això costa una mica. És a dir, hi ha voluntaris que no tenen aprenent i aprenents que ens costa trobar voluntaris per aquesta qüestió bàsicament horària. És a dir, que si algú ens està escoltant que tingui ganes de participar en el voluntariat per la llengua i té disponibilitat horària en horaris escolars, matí o primera hora de la tarda, ens faria un favor si s'adrecés a nosaltres per oferir-se.
Doncs en prenem nota, Cesc Cornellà, directora de l'Oficina de Català d'aquí, de Lloret de Mar. Alguna cosa més per comentar?
Doncs, hem parlat de dates, la intenció és dijous de la setmana que ve ja presentar les noves parelles. Aleshores, si algú està interessat a participar-hi, sisplau que ens ho digui com més aviat millor. Si pot ser entre avui i demà, perfecte. I si no, dilluns, dimarts, la setmana que ve.
Doncs en prenem nota de tot plegat. Cesc Cornellà, moltes gràcies per l'entrevista i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A 3 minuts per 2 quarts de 9, el que fem és obrir plana esportiva per explicar, primer de tot, que el Club de Natació Lloret organitza aquest dissabte, demà, l'11a edició del Trofeu Lloret Vila Esportiva, que es farà coincidir amb la quarta jornada de la Lliga de la Federació. I participaran clubs d'arreu de Catalunya, especialment de les comarques gironines i d'Osona.
En total s'esperen 19 clubs amb un total de 320 nedadors. Pel que fa al Club Natació Lloret, hi competiran 25 nedadors entre les diferents categories. La presidenta de l'entitat, Olga Valls, destaca l'increment en la participació i espera que la cita sigui un èxit.
Realment es presenta molt i molt bé, doncs després d'aquest que serà l'11è Trofeu Lloret Vila Esportiva, aquest any tenim més inscripció que mai, tant de nivell de clubs com de nedadors. Cada vegada ens estem superant. L'any passat crec que érem 200 i pocs nedadors i aquest any ben bé som cap a 100 més.
La cita, a més, permetrà als nedadors d'edat infantil aconseguir la marca mínima per accedir als campionats estatals que se celebren al febrer.
L'objectiu en aquest trofeu, a més per la data que es fa, és en l'última competició on tenen oportunitat d'aconseguir mínimes pel campionat d'Espanya que se fa en això sí, en categoria infantil, que es fa aquest proper mes de febrer. A veure, és una piscina molt ràpida, als clubs els agrada molt venir, doncs perquè, no sé, és una piscina molt maca, amb molt de lloc, amb molt de llum, i esperem que sigui una gran festa de la natació.
Són ja 11 edicions d'aquest trofeu. Olga Valls valora de manera molt positiva la trajectòria de l'esdeveniment i el creixement que ha tingut en els últims anys.
La trajectòria es valora molt positivament, es va començar el trofeu perquè a tot club li agrada fer el seu trofeu i que vinguin a casa i que vinguin a i poder entregar unes medalles, però des de l'any passat que vàrem que amb els clubs de Girosona, que són amb la zona en què competim nosaltres, ens vàrem donar l'oportunitat de poder entrar dintre d'aquest circuit, a banda dels clubs d'aquí de Girosona, ens venen altres clubs de banda de Barcelona.
L'onzè trofeu Lloret Vila Esportiva de Natació es disputarà aquest dissabte a partir de 9:45 del matí a la piscina municipal. I seguim en plana esportiva per anunciar els partits del cap de setmana. El Club Vòlei Lloret debuta demà a la fase d'ascens per intentar pujar a la primera divisió. Les jugadores d'Agustín Correa s'enfrontaran al Viladecans, a domicili a partir de les 7 de la tarda al pavelló Montserratina.
Les lloretenques s'hauran d'enfrontar en aquesta fase de sense 7 equips: Viladecans, Manresa, Esplugues B, Gavà, Sant Just, Ametlla i Espanyol. El president de l'entitat, Miquel Gràcia, treu pressió a l'equip i assegura que no serà cap fracàs el fet de no aconseguir l'ascens, perquè considera que el principal objectiu és el creixement de les jugadores.
L'objectiu crec que de moment està aconseguit, que era classificat per aquesta fase per competir les millors, i bueno, ara tot el que arribi, pues, a veure, el club no té, o sigui, no ens precisem en pujar a primera ni molt menys, tenim un equip veterà, però també tenim moltíssimes jugadores joves, que ara tenen que anar creixent a poc a poc, aleshores, bueno, pues, tenim que anar treballant aquestes noies, i si l'any que ve estem a segona, bueno, també és una bona divisió per anar creixent per elles, i bueno, no passarà res, no pujem.
I seguim el repàs amb el Club Hoquei Lloret, que tornarà a jugar a casa contra el Vic, un rival directe a la classificació. Serà la 19a jornada de l'Hoquei Lliga. Els homes d'Oriol Perarnau juguen demà a 9:45 del vespre al pavelló municipal d'Esports.
Els lloretencs arriben a la cita en el millor moment dels resultats de la temporada amb una victòria igualada i un empat contra el Lleida en els últims compromisos de Lliga. Tot i això, continuen a una distància considerable de la zona de permanència, que està a 9 punts i a 3 del rival d'aquest dissabte, el Vic. En aquest sentit, el president de l'entitat, Joshua Pérez, reconeix que han d'estar mentalitzats per jugar el play-off de permanència a final de temporada i que cal arribar en les millors condicions possibles.
Està claríssim que arribar a un play-off perdent tots els partits i donant cap bona sensació no seria l'ideal. El que sí que és cert és que s'ha de ser curós, és a dir, el que tampoc podem és arribar amb gent a punt de complir sanció, amb lesionats, això seria, crec, una temeritat. Llavors, hem de tenir els peus a terra.
Més cites. El Club de Futbol Lloret juga a casa davant de l'Escala, amb qui està empatat a 20 punts. Per tant, un rival directe en la lluita per la permanència. Serà demà a les 4 de la tarda al Camp Municipal d'Esports.
Els lloretencs, que són 11ens a la classificació, estan a només un punt de la zona de possible descens i a 3 del descens directe. El lateral esquerrà de l'equip, Pol Ros, considera que han de sortir a intentar tenir el pes del partit, però que hauran d'estar més atents en defensa per frenar la sagnia de gols en contra de les darreres jornades.
Amb ganes de tornar a jugar a casa, nosaltres jugar com sabem, no? Tenir la pilota, portar el domini del partit, i les ocasions arriben i arribaran. Si tenim la pilota, ens sentim còmodes i d'això, bueno, pues a seguir treballant en aquest sentit. Si és veritat, a posar un pèl més d'atenció en l'aspecte defensiu, no tant als defenses, sinó i a tot l'equip.
D'altra banda, el sènior femení del bàsquet Lloret ha ajornat el partit d'aquesta jornada contra el Roses, però sí que jugarà l'equip masculí, que rep la visita del Calella. Serà demà a 8:15 de la tarda al pavelló del Molí.
Els homes de Pol Pont, que venen d'encaixar una contundent derrota a quart, s'enfrontaran al setè classificat de la tercera catalana, que té 22 punts. Els lloretencs, per la seva part, són penúltims en la classificació amb 19 punts.
I un últim apunt: tot i que no hi haurà jornada en futbol sala, aquest diumenge es farà la presentació dels equips del Lloret Esportiu Futbol Sala.
La cita és aquest diumenge a les 6 de la tarda i al pavelló del Molí.
I seguim en plana esportiva per recordar que avui, que és 31 de gener, és l'últim dia per apuntar-se al Rally de Lloret de Mar. Arribarà d'aquí a una setmana, els dies 7 i 8 de febrer, divendres i dissabte de la setmana vinent. Seran modificacions sobre l'itinerari. Els canvis arriben a la segona jornada, la de dissabte. Als trams ja coneguts de Santa Pallaia i Canyet s'hi afegeix el de la Pujada als Àngels.
Guillem Pérez, director esportiu de l'empresa organitzadora Beline, destaca que el motiu de les modificacions s'han estat els problemes tècnics que presentava un dels trams. En aquest sentit, es mostra satisfet pel canvi per poder recuperar un tram tan emblemàtic com és el de la Pujada als Àngels.
Hi havia uns problemes tècnics en un dels trams que es havien escollit en primera opció i al final les coses es van precipitar cap a bé per poder recuperar el tram dels Àngels i esportivament vam considerar que era una peça clau per recuperar encara més un recorregut total de bastant de somni, no? Un recorregut on queda molt més complet i on es veu doncs, clarament la intenció de recuperar el que havia estat els millors temps de ral·lis aquí a Lloret.
Pel que fa a la jornada de divendres, que comptarà també amb les verificacions administratives i tècniques, els tres trams seran els que es van anunciar el mes passat, que són Tossa-Sant Grau, Coll de Rebell i Collsaplana.
Segons Guillem Pérez, serà un ral·li amb trams mítics i atractius que faran recuperar l'essència del ral·li que durant molts anys va situar Lloret com a capital del motor.
És un tram més que s'afegeix en aquesta llista de trams que tenim mítics, no? Estem parlant... Tots els noms són de catedral, diguéssim, no? Són Tossa-Sant Grau, Coll de Rebell, Collsaplana, Els Àngels, Santa Pallaia, Canyet... Tots són noms de primera línia i creiem que ara sí que tenim molt i molt complet el recorregut i oferim un atractiu encara més gran a tots els possibles participants.
La prova suma gairebé 150 quilòmetres que demanaran als pilots unes bones condicions tècniques i molta concentració.
El recorregut és bastant dur, és bastant exigent. Jo crec que és una mica el que espera la gent, no? Aquesta tornada a Lloret no els hi podem oferir una prova light. Jo estic segur que ells, els records que tenen de les proves de Lloret eren proves... llargues, dures, de concentració. Jo crec que l'esperit que tenim tots, des de Lloret, organitzadors, col·laboradors, etc., és tornar a oferir aquest sentiment, no? Aquest sentiment de fer un ral·li gran i de fer una prova d'una dimensió ja important.
Insistim, les inscripcions per participar en el ral·li es tanquen avui i, de moment, han avançat a bon ritme. S'espera una vuitantena de participants entre totes les categories. La llista definitiva es publicarà el dia 3 de febrer. Recordem que hi haurà vehicles de totes les modalitats, competiran en proves de velocitat i regularitat. A més, la cita també comptarà amb la categoria Legends.
Són exactament ara les 8:36. Avui és divendres, estem a les portes del cap de setmana i com es presenta des del punt de vista meteorològic? Deixem que ens ho expliqui Miquel Bernis. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Aquest cap de setmana la temperatura farà un salt cap amunt. Esperem que, sobretot diumenge i dilluns, els termòmetres facin un pas cap a la primavera força clar, força evident, amb màximes que arribaran fins als 20 graus a la costa i que podrien arribar a fregar els 25, sobretot dilluns, en alguns sectors interiors de la selva i d'altres comarques de Girona. Per tant, pujada clara de la temperatura, que es notarà, insistim, sobretot al final del cap de setmana, perquè avui i demà els termòmetres s'assemblaran força als dels últims dies. En tot cas, la temperatura pujarà 1 o 2 graus com a molt. Pel que fa a l'estat del cel, temps tranquil aquests pròxims dies. Amb domini del sol, els núvols prims seguiran circulant aquestes pròximes jornades, però seran, en tot cas, núvols prims que, com a molt, enterboliran una mica el cel i poca cosa més. En general, hi haurà molt més sol que no pas núvols aquest cap de setmana i haurem d'estar pendents de la possibilitat que es formin algunes boires a la costa. De fet, ja aquest dijous vam tenir boira al matí en molts sectors de les comarques de Girona i és possible que aquestes boires, aquests bancs de mala visibilitat es repeteixin en altres moments del cap de setmana, no només a primera hora, sinó potser també en altres moments de la jornada, sobretot arran de mar, a causa del xoc entre l'aire tan càlid que entrarà i el mar força fred que tenim a hores d'ara després del temporal dels últims dies. Per tant, els pròxims dies temps tranquil, amb sol, amb núvols prims, possibilitat d'algunes boires i temperatures clarament a l'alça, sobretot entre diumenge i dilluns. Després, la setmana vinent, es normalitzarà clarament la temperatura. A partir de dimecres, sobretot dijous, esperem que el termòmetre baixi clarament i tornem a un ambient més hivernal.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Veurem què és el que va passar en aquests propers dies. De moment, avui ens despertem segons l'estació meteorològica de Protecció Civil a la caserna de la policia al barri del Rieral, 8 graus i mig i la humitat al 97%. Aquí al centre normalment tenim una temperatura una mica més elevada, tenim 10 graus.
Amb cada cultura, l'espai que recull la programació teatral, la cartellera dels cinemes i les activitats de Lloret, Blanes i Tossa de Mar. Amb cada cultura, una cita amb les propostes del cap de setmana. Els divendres, a partir de les 9 del matí, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret.
Amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts passen ara de 2:15 i el que fem és seguir avançant en aquest Bon Dia, Bona Hora farcit d'informació, especialment per l'agenda plena que tenim de cara al cap de setmana. Avui, per exemple, és l'últim dia per visitar la mostra Imatges que inspiren. Els autors, recordem-ho, són els alumnes de Lloret de Mar que han treballat a partir de les imatges del concurs de fotografia de natura Montfoto.
Cada infant ha elaborat aquesta rutina de pensament i el resultat és un treball crític i personal. Les seves obres formen una exposició que s'ha inaugurat a la Casa de la Cultura. El regidor d'Educació, Francisco Pastor, posa de relleu l'esforç que fan.
Estem en una activitat que realment conjuga no només fotografia i medi ambient, sinó la part més important, que és la mirada del nen. Aquesta mirada totalment innocent, però a més des d'un punt de vista crític i creatiu, per tant, molt positiu.
En aquest projecte educatiu que arriba a la tercera edició, els artistes, com dèiem, són alumnes. Tenen 10 i 11 anys. Una és l'Anna Calatrava, que fa cinquè de primària a la Immaculada Concepció.
Vam triar aquesta fotografia perquè surten fulles i representen com a peixos. Vam portar robes de colors que s'assemblen a les de la foto i ens vam ficar bosses de colors a sota. I llavors pues, ens van ficar com una bola negra per representar a l'ull.
Els alumnes treballen les fotografies amb el suport de Xatrac. Un dels responsables és Santi Escartín.
Som la peça que connecta dos mons molt separats, no? De fotògrafs professionals que es dediquen a la fotografia de la natura i els alumnes de les escoles. Llavors fem d'engranatge, dissenyem el projecte educatiu, evidentment de la mà dels especialistes de Montfoto també, no? Però fer el treball de pensar-lo i el treball de conjuntar les escoles, ajudar a l'execució del projecte. O sigui, el dia que venen els alumnes a veure la visita de l'exposició els acompanyem i programem les rutines de pensament que fem que els nens facin servir per fer els seus treballs, etc. La rutina de pensament que busquem és que ell analitzi l'obra, que es pregunti coses després d'haver-la analitzat bé i que surtin unes preguntes que ell intenti resoldre amb la seva obra. On estava el fotògraf? Doncs que hi pensi en això i vagi cap aquí, no? Però sí que és sorprenent, les preguntes que es fan són molt divertides i molt, algunes realment amb una certa càrrega intel·lectual, per dir-ho així, i altres divertides, i hi ha de tota mena. Això està molt bé.
El projecte permet donar a les fotografies de Montfoto una dimensió pedagògica, tal com destaca Paco Membrives.
És un projecte que més enllà d'una qüestió competitiva, és a dir, es tractava d'aprofitar el concurs Montfoto i les seves obres i que aquestes fotos tinguessin un projecte educatiu posterior. Fonamentalment, a través de la fotografia, sensibilitzar envers el medi ambient i la natura i també fomentar la creativitat dels més joves. A més, això, els fotògrafs, curiosament, ho valoren moltíssim. El feedback que existeix després entre les obres que han generat els nens inspirats per la seva fotografia els omple molt d'orgull. Moltes vegades pensen o ens diuen que és més important això que no pas el premi que reben, no?
Enguany han participat del projecte més de 200 alumnes de les escoles Immaculada Concepció, Àngels Alemany i Pere Torrent. La mostra Imatges que inspiren es troba allotjada a la Casa de la Cultura.
I seguim amb més activitats. Ara, 8:43, la situació de l'ensenyament i dels mestres catalans després de la Guerra Civil Espanyola és la temàtica principal de la conferència que ha programat el Club Marina Casinet per aquest vespre. Anirà a càrrec del professor Salomó Marquès, autor de diversos llibres.
El president del Casinet, Joan Domènech, explica per què els ha semblat interessant aquesta xerrada i dona més detalls sobre el ponent.
La conferència d'aquest divendres es deu a Mont Marquès, en Salomó, que és el nom sencer. Salomó Marquès és un especialista en temes pedagògics i sobretot en la recuperació de la memòria dels mestres que van haver de marxar a l'exili amb el motiu de la Guerra Civil. Acaba de publicar un llibre sobre un de concret de mestre que evidentment una vinculació directa amb Lloret no la tindria i per això, com que sí que el tema em semblava interessant, vaig demanar de fer una conferència global que donés una panoràmica.
Salomó Marquès explicarà les situacions que es van trobar els professors d'aquella època que van ser perseguits per fer servir el català i que fins i tot van haver d'exiliar-se.
És veritat que hi va haver tota una sèrie de mestres renovadors que varen quedar tallats i que a més van ser perseguits posteriorment amb el canvi de règim perquè amb la seva aplicació de noves tècniques hi havia també la d'utilitzar la llengua materna, el català, i això evidentment els va fer passar com a enemics del règim posterior i per tant van haver d'anar a l'exili o van ser separats de la professió.
Salomó Marquès i Sureda va néixer a l'Escala el 1942. Va estudiar als Maristes de Girona i l'any 1966 va ser ordenat sacerdot. Més tard va ser president de Justícia i Pau i va estudiar a la Universitat de Girona, on es va llicenciar de Pedagogia. Va ser en aquell moment en què va començar a fer una recerca sobre els mestres i l'escola de la Segona República Espanyola i el franquisme.
Cal destacar que ha publicat diferents llibres sobre aquesta temàtica i també sobre escoltisme, un moviment al qual va estar lligat en la seva etapa de sacerdot. A més, l'autor va rebre el Premi Mestres 68 l'any 2006.
La conferència a càrrec de Salomó Marquès i Sureda l'organitza el Club Marina Casinet. Serà avui a les 8 del vespre i al local social de l'entitat.
Ara mateix 9:45. La sessió de demà dissabte del Racó dels Contes tindrà les bruixes i els bruixots com a protagonistes de les històries. Anirà a càrrec de la companyia Alma i la Mar de Contes.
Els més petits podran gaudir de diferents relats en què trobaran bruixes malvades i personatges que hauran de despertar la valentia i l'enginy per poder sortir victoriosos. La contista serà Laura Rubio, que dona més detalls de la sessió.
L'he preparat pensant i triant contes de bruixes i bruixots. Doncs són personatges molt màgics, on sempre en els contes apareixen, i bé, jo aquí amb els contes intento que els protagonistes trobin eines per superar aquestes bruixes i bruixots.
Laura Rubio oferirà 3 contes, l'Oriol i el ratolí Pérez, Xaloc, el mini bruixot i el clàssic Hansel i Gretel. Les personalitats de les bruixes i els bruixots seran molt diferents.
Per exemple, tinc un conte que es diu l'Oriol i el ratolí Pérez i sí que aquí hi ha una bruixa despiadada. Després hi ha Xaloc, el mini bruixot. Llavors aquesta és l'història d'un petit bruixot que ha nascut molt menut i petit i per tant és la rialla dels altres bruixots. I aquesta història és l'evidència d'aquest bruixot dins del seu món. Val? I aquí no hi ha ni bons ni dolents, no? I després explico el clàssic del Hansel i Gretel, que aquí també tothom ja coneix, que hi ha el personatge també de la bruixa malèfica.
Com és habitual, per explicar els contes farà falta l'ajuda dels infants.
Jo sempre utilitzo, algun titella que m'acompanya i el titella sempre busca la complicitat del públic i la seva participació i diguem-ne que els nens ajuden a que la història vagi succeint com esperem, no? Indirectament busquem sempre la seva ajuda i sempre ens la donen.
La sessió del Racó dels Contes de demà serà, com sempre, 11:45 del matí a la sala infantil de la Biblioteca Municipal. I no ens movem de l'agenda de demà dissabte perquè a la tarda es presenta el llibre La mort de l'abat, a Can Gallissà. Es tracta de la primera obra de Jordi Jové, vidrerenc nascut a Lloret de Mar. La presentació serà a càrrec d'Adam Martín, col·laborador, antic col·laborador de la nostra emissora, i començarà a 6:45 de la tarda. Mm. Doncs el que fem és parlar amb l'autor de la mort de l'abat, que és Jordi Jové. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica d'on neix la idea d'escriure aquesta novel·la.
Bé, de fet, la història que s'explica és un fet real i jo el vaig conèixer a través d'un article de la revista Sapiens. I bé, em va semblar prou interessant, també pel fet de que jo no la coneixia, suposava que també hi havia molta gent que no la coneixia, i va ser així com em vaig començar a interessar.
Perquè explica'ns una mica la història.
Sí, doncs el que va passar va ser que la nit de Nadal de 1350, quan en el monestir de Sant Cugat anaven a fer el que seria la missa del gall, van entrar els feligresos, i entre els feligresos també va entrar un grup d'homes, també encaputxats, però clar, tothom anava molt tapat perquè feia molta fred. Però aquests es van acostar fins a l'abat i el van matar allà mateix abans que pogués fer la missa.
Yes.
Llavors la novel·la bé, vindria a ser la investigació que fan un delegat del rei per descobrir qui han sigut els assassins.
Val, perquè precisament anava a preguntar, és a dir, la novel·la està basada en aquest fet real, però és ficció.
Home, he intentat que hi hagués el mínim de ficció possible, no? O sigui, el que volia jo era explicar realment el que va passar. Tot i així, és clar, això fa molt de temps i tampoc se sap tot exactament com va passar, i part de ficció, doncs clar, sempre li has de ficar, no? Però el que jo pretenia era fer-ho el més històric possible.
Val, per tant, serien uns fets reals que van passar realment novel·lats, no? Aquesta seria
sí,
la idea.
Sí, uh-huh. Sí, seria, sí, exacte, novel·lar el que va passar. O una novel·la de no ficció dins de les possibilitats.
I com ha estat l'experiència? Ha estat positiva ara que ja tens el llibre a les mans? T'agradaria repetir-ho amb algun altre fet?
Sí, de fet ja ho estic fent.
Ah, ja ho estàs fent?
Sí, sí.
I ens pots avançar alguna cosa?
Sí. Jo escric per hobby i, a veure, sempre tinc tot de històries començades, però clar, és allò que dius, com no n'acabi una, doncs em vaig centrar en aquesta de l'abat fins que la vaig acabar, però bueno, ja en tenia d'altres i llavors doncs, ja des de que aquesta està ja publicada m'he centrat ja en una altra, que torna a ser un altre fet històric que passa uns 100 anys després d'això de l'abat.
Doncs esperem que vagi a bon port tot plegat. En tot cas, per què fas aquesta presentació demà a la tarda aquí a Lloret?
Home, tota novel·la també s'ha de donar a conèixer. A veure, jo no sóc conegut, ja has dit que era la meva primera novel·la. Tota novel·la s'ha de donar a conèixer i què millor que començar doncs, per Lloret, no? Que és on te vaig néixer.
I l'Adam Martín, que t'acompanyarà en aquesta presentació.
Sí, 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 sí. És realment un plaer que et pugui acompanyar algú també com l'Adam, que a més, pues, clar, també al ser la meva primera novel·la, primera presentació, que millor que tenir algú ja amb certa experiència en aquest camp, i amb l'Adam ens coneixem precisament des de que vam estudiar junts a Lloret.
Perquè clar, dius que no, que tu no ets conegut, l'Adam sí que ho és bastant, per tant, no, compensa aquesta part, diguéssim, però que segur que serà ben interessant aquesta presentació demà, recordem-ho, a 6:45 de la tarda a Can Gallissà. Abans d'acomiadar-te, Jordi, convida la gent a venir.
Home, sí, tant, que la gent que vingui a Can Gallissà, perquè si ve, per exemple, el timbaler del Bruc o les batalles de l'Ebre, tothom la coneix. Això és un fet que va passar en un dels monestirs més importants de Catalunya de l'època i és totalment desconeguda per la gent que no és de Sant Cugat i és una bona oportunitat per conèixer-ho.
Doncs recollim aquesta crida, esperem que vagi molt bé tant la presentació com tot plegat, que la novel·la es llegeixi molt i que acabis aquesta segona novel·la i n'hi hagi moltes més. Jordi Jové, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí i ens n'anem ara cap a l'àmbit teatral, perquè Estat d'excepció és la comèdia que es podrà veure demà al Teatre de Lloret. L'autora i directora és Carla Torres, que parla de la corrupció que impera tant en el món de la judicatura com en els estaments polítics i policials, que malauradament, diu, estan a l'ordre del dia.
La dramaturga es va inspirar en un inici en el cas de Ciutat Morta, però amb tot el que ha anat passant des de llavors, l'obra ha agafat molta més volada i afegeix que, tot i que la història és fictícia, el públic en reconeixerà diferents elements.
Quan vaig començar a pensar en aquest projecte, l'origen, diguéssim, era el cas de Ciutat Morta, però com que va ser un projecte que el vaig, com tenien estat embrionari un parell d'anys, quan va arribar l'hora d'escriure'l ja havia passat molta més cosa, ja tenien presos polítics, amb la qual cosa és un poti-poti de referències que ens sonaran a tots, que generen un cas ficcional que no existeix, però que és com sospitosament comú i conegut per tots, diguéssim.
L'obra de teatre comença amb dues detingudes en una nit d'aldarulls al centre d'una ciutat. Una de les noies està emparentada amb una figura rellevant del poder judicial, però l'altra no.
Davant d'aquesta situació, permetem, davant d'aquesta situació la primera sortirà ràpidament de la presó, mentre que l'altra ho tindrà més difícil. Carla Torres defineix l'obra com una sàtira política que barreja l'humor i la crítica.
És una sàtira política, sí. O sigui, té humor i té mala baba. Bàsicament el meu segell. I una mica en riure'ns, jo deia que com a mínim sempre dic que és com tenir dret a, no, dret a pataleo, que diuen. Tant ens estan fotent per tot arreu que dius, bueno, jo des del meu prisma d'escriptora i de directora de teatre el que faig és posar-hi una lupa i ensenyar-ho de format i que com a mínim com a públic puguem tenir una catarsi en riure's, perquè si no és per pagar-se un tigo.
La gira acaba de començar. La directora ha explicat que en un inici tenien més funcions programades, però alguns ajuntaments es van fer enrere perquè consideren que l'obra es posiciona massa políticament.
Alguns dels bolos que tenia han caigut perquè alguns ajuntaments van considerar que estava massa posicionat políticament. És molt maco que això passi en cultura. I com que va coincidir que hi havia eleccions en els moments en què es programaven els teatres, doncs alguns dels bolos que teníem, no diré de quins ajuntaments, van caure per prudència. Així que sou uns valents a Lloret, estem encantats. Ara hem fet tres bolos, hem fet Vilafranca, farem Manresa i Lloret, i a l'espera que en sortim més, perquè la veritat és que sempre que la fem la gent surt encantadíssima, vull dir que jo crec que té llarg recorregut.
Estat d'excepció és una producció de la sala Fly Hard que porta en escena els actors Pepo Blasco, Xavi Gardés, Clara Maños, Eu Manzanares, que no intervindrà en aquesta ocasió, i Ruth Talavera. La funció serà aquest dissabte a les 9 de la nit al Teatre de Lloret. El preu de les entrades és de 14 euros.
Escolta, pare, com era aquella història que ens explicaves a l'Andreu i a mi quan érem petits? Sí, home.
Queden 4 minuts i mig per les 9 i el que estem escoltant és un fragment de Polzet, l'espectacle que es podrà veure aquest diumenge al teatre a partir de les 12 del migdia. El preu de les entrades és de 7 euros i la informació l'amplia en Moisès.
Parlem amb un dels intèrprets de l'obra Polzet, Ramon Molins. Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com és aquesta versió de Polzet que es representa aquest diumenge aquí a Lloret de Mar?
Doncs és una història, és una història especial, perquè el Polzet és un conte que s'explica als nens i aquest també és un conte per explicar als grans. És un conte que té diferents direccions, no? Són uns grans que expliquen un conte als petits, no? Un conte que com el Polzet original de tota la vida parla de l'abandó, no? D'uns pares que es veuen forçats abandonar els seus fills, però que alhora es parla d'un altre abandó que té a veure amb la gent gran. Una manera molt poètica i molt bonica de fer un espectacle per a tots els públics, perquè això és el nostre Polzet, un espectacle ideal perquè el vegin petits i petites acompanyats dels grans.
I en aquest sentit podem dir que els temes que es tracten o la temàtica és molt actual, és perfectament vigent?
Sí, és el que passa amb molts dels contes més clàssics, no? Que moltes vegades es fan lectures molt superficials o premeditadament molt ensucrades dels clàssics. Però en els clàssics hi ha temàtiques molt potents, molt dures a vegades, que són tremendament actuals, no? La por a ser abandonats, a passar gana, la supervivència, superar les dificultats. Això són temes que conviuen amb les generacions de totes les èpoques. I el que s'ha d'anar buscant, crec jo, és actualitzar la manera d'explicar-les, els recursos per contar les històries, trobar la poètica, però els grans temes, l'amistat, la solidaritat, no ens l'hem inventat ara, tampoc, no? Aleshores, nosaltres rescatem aquests grans temes que Perrault posava en el conte del Polset i per explicar-lo d'una manera senzilla, però molt bonica, a petits i grans.
Perquè, Ramon, aquesta, com diem, és una versió, és una adaptació de la història original. Qui és Polset? Qui és aquest personatge?
Bé, el Polset és un conte explicat en la nostra història. El Polset és un rol que un avi adopta per explicar la història. Perquè aquesta és la nostra proposta. La nostra proposta és que un pare i un avi expliquen aquesta història. No desvetllaré la circumstància en la que s'explica, perquè té molt, molt, molt a veure amb la gràcia del conte, no? Però és l'avi, és un avi de debò, que acaba explicant la història amb l'ajut del seu fill adult i que acaba adoptant el rol del Polset, jugant una mica a representar el Polset i explicar-lo tant al seu fill com al públic que ve a veure l'espectacle.
Sou dos personatges els que interveniu en aquesta obra. Un entenem que és l'avi, l'altre és el fill o el net?
Sí, és el fill, és a dir, la història és el pare, és un pare estàndard, no?, que és el meu personatge, i l'altre personatge és el meu pare, que seríem, és l'avi, no? Diguéssim que el net no, és el públic, en tot cas, no? Vull dir que el que veiem a escena és un pare i un avi.
I com ens has dit abans, un espectacle per tota la família, no?, per totes les edats.
Sí, nosaltres pensem que quan parlem de teatre infantil és bàsic anar a buscar el teatre que té diferents nivells de lectura, teatre que espectacles que interessen als més petits, als més petites, però també als adults, no? Ai del teatre que no té nivells de lectura pels grans. Els grans que acompanyem a la canalla del teatre també ens ha d'interessar. Jo crec que en el teatre infantil a Catalunya hi ha moltes propostes amb moltes capes, amb molts nivells de lectura que són capaços d'entretenir i també d'estimular a públics d'edats molt diferents.
Doncs, Ramon, convidem a tothom a gaudir d'aquest espectacle que arriba aquest diumenge al Teatre de Lloret, l'obra Polset. Aquí des de la ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Fins diumenge.
I moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos un dia més. A corregir una dada que teníem mal apuntada en el guió, i és que les entrades per veure Polset, l'espectacle infantil d'aquest diumenge, del qual acabem d'escoltar-ne l'entrevista, és dues entrades pel preu de 7 euros. Per tant, no hi ha excusa. Aquest diumenge, per tot el públic familiar, aquest espectacle al teatre. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Recordem que aquest diumenge hi ha la tirada de l'art del Xinoxano i la instal·lada també a dos quarts de vuit del matí al Monument de la Sardana. Que vagi molt bé el cap de setmana i tornem dilluns.